serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, des diumenge són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, un dia ple d'esports, que ens han faltat hores i teles per seguir-ho tot, la París-Roubaix, la final de Monte Carlo, el Chelsea City, el partit del Sant Andreu, la final de la Serps femenina, el Masters d'Augusta, que encara corre, quin diumenge. Al matí hem sabut que Marc Bernal no arribarà per poder jugar al camp de l'Atlètic de Madrid i s'ha confirmat que Gerard Martín no hauria de tenir problemes, tot i que avui no ha sortit a entrenar-se. Ahir va tenir un mal gest que li va afectar el turmell dret. També hem sabut que l'àrbitre en l'intent de remuntada del Barça serà un francès, Clément Turpin. 5 partits xiulats al Barça fins ara, Turpin, 2 victòries, un empat i 2 derrotes. 2 derrotes que van suposar 2 eliminacions. Al camp de la Roma, a la Champions, l'any 2018 i al camp del United, a l'Europa League, l'any 2023. No recorden grans destrosses de Turpin. Ni amb el Barça, ni amb altres equips en altres partits. Demà el Barça viatjarà a Madrid al migdia i a la tarda parlaran, atenció, Hansi Flick i Lamine Yamal al Metropolitano. Demà parlarà Lamine Yamal. El Barça arriba al partit de dimarts amb la Lliga pràcticament al sac, ja sabeu, després d'augmentar a 9 punts de distància amb el Madrid, després de guanyar el derbi contra l'Espanyol per 4-1 al Camp Nou i, sobretot, després de l'empat de divendres del Madrid contra el Girona al Bernabéu. El Madrid jugarà dimecres a la Champions al camp del Bayern. Ho té tan difícil com el Barça al camp de l'Atlètic Madrid després de l'1-2 al Bernabéu d'aquesta setmana en el partit d'anada. Partit ja d'aquest diumenge a primera. Acaba de finalitzar a Sant Mamés l'Atlètic Club 1, Villarreal 2. A la tarda s'ha jugat el Celta 0, Oviedo 3, atenció, l'Oviedo, que està intentant aconseguir el que semblava impossible fa només unes setmanes, la salvació, la d'avui a Balaïdos, ha estat la tercera victòria de l'Oviedo en 4 partits. Abans s'ha jugat el Mallorca 3, Rayo Vallecano 0, segona victòria del Mallorca, de De Michelis, després de guanyar el Madrid la setmana passada, 2 gols més de Murici i un gol de Jean Virgili. Murici ja ha sumat 21 gols, és a només 2 gols d'Mbappé en la lluita pel Pichichi. I al migdia s'ha jugat l'Osasuna 1, Betis 1, també ha marcat un altre dels golejadors de la Lliga, Budimir, de penal, ja n'ha fet 16 el davanter croat de l'Osasuna. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 79 punts, 9 més que el Madrid, que en té 70. El Villarreal és tercer, continua tercer, amplia l'avantatge respecte al quart, l'Atlètic de Madrid. Ara té 61 punts per 57 l'Atlètic de Madrid, que és quart, molt lluny encara el cinquè classificat, que és el Betis. L'Espanyol és desè, 38 punts, no per cap posició, tot i la derrota al derbi, i el Girona puja a la 12a posició amb el punt del Bernabéu i en suma 38, també. A les posicions de descens, que sembla que hi haurà emoció fins al final, de moment les ocupen l'Elx amb 32, l'Oviedo amb 27, el Llevant amb 26. Aquesta setmana no hi ha hagut Lliga F, Lliga Femenina, per partits de seleccions, de selecció espanyola femenina, moltes jugadors del Barça, com sempre, jugat dimarts a Anglaterra, partit de classificació per al Mundial. El Sant Andreu, a segona federació, podia pujar avui a primera federació, però s'haurà d'esperar a la setmana vinent. Avui ha perdut 3-1 al camp del València, Mestalla, el filial del València. La setmana vinent l'ascens pot ser una realitat i una festa a casa. El Narcís Sala, el Sant Andreu, rebrà el Reus el diumenge a les 6 de la tarda amb una victòria. El Sant Andreu aconseguirà aquest ascens a primera federació i, si no és diumenge vinent, encara tindria dues jornades més per aconseguir-ho. I el City, el Manchester City de Guardiola, ha guanyat 0-3 al camp del Chelsea i es queda a 6 punts de l'Arsenal, que ahir, sorprenentment, va perdre a casa contra el Bournemouth, però el City té un partit pendent que ha de jugar contra el Crystal Palace i diumenge vinent hi ha el City-Arsenal a Manchester, a casa dels de Guardiola, amb mitja Premier en joc. Apassionant. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 12 d'abril. Passarem la nit amb vosaltres, que escolteu la ràdio o la sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A veure, dues preguntes per començar. La primera és molt previsible. Percentatge d'opcions que li doneu al Barça de remuntar contra l'Atlètic de Madrid aquest dimarts. Guardeu-vos la resposta i d'aquí una estona us ho torno a preguntar. I la segona, sabeu de què estarem molt pendents aquesta nit? Aquesta és una nit especial i estarem pendents d'una competició fins al final del programa i segurament més enllà.
El Masters, no?
El Masters d'Augusta. Exactament. Ara ens hi fixem. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo és a l'estudi 1, i al control central hi ha el Víctor Lorenz, també hi ha el Marc Andrés. Marc, bona nit.
Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, s'està decidint el Masters d'Augusta. Però espera. Espera, perquè per parlar de golf i del Masters...
Anava a dir, aquí falta algú.
Al Club de la Mitjanit tenim un especialista, que és el Sergi Andreu. Sergi!
Bona nit.
Bona nit, com estàs?
No, m'hauria semblat una falta de respecte, sí, que el Marc Andrés, amb tot l'efecte que li tinc, que passés per davant amb una temàtica, amb un terreny tan...
Vaja,
com
tan el teu. Golf,
que tan d'un...
Sí, sí, tan teu, tan teu. Com va el màster? Sí.
Mira, t'haig de dir una cosa. Canvis de líders constants. Hi ha 6 golfistes, 1, 2, 3, amb 2 cops de diferència. Està tot molt ajustat.
Va líder? Qui va líder?
McIlroy.
McIlroy. Amb un... Amb quina... Amb quants cops sota el par?
Menys 11.
Menys 11. I el persegueixen?
El persegueixen Hatton, Henley, Rose. Rose, que anava líder fa un moment, eh? Rose fa mitja hora anava líder. Està tot molt, molt ajustat. Apassionant, eh? És una de les edicions més disputades i emocionants dels últims anys.
Ah, i això que divendres vaig veure al final de la segona jornada, i McIlroy va acabar amb menys 12...
I el segon anava menys 5, i portava 7 cops el segon.
Sí, sí, era...
Pensa que avui la jornada començava amb Cameron Young de líder, després d'en Xampai, de superar ahir McIlroy.
Ahir va tenir mal dia McIlroy, crec que va estar per sobre del par del camp un o dos cops.
Sí.
Però una dada més, a part que hi ha 6 jugadors amb 2 cops, d'aquests 6, 3 són els 3 millors jugadors del món. Perquè hi ha Scottie Scheffler, que és el número 1, Rory McIlroy el 2 i Cameron Young el 3. Jo crec que és el final de Masters, jo crec que més emocionant i de més nivell de la història.
Tu qui creus que guanyarà, Uri?
Amb aquests 3, que són els 3 millors del món, no et sabria dir. Home, ara et diria McIlroy perquè va primer i després d'haver guanyat el Masters, la perjó jo crec que la sabrà aguantar.
L'any passat el va guanyar el Masters en un playoff, quan el tenia fet, i crec que et vaig enviar el vídeo, Sergi, aquella nit ara fa un any del Masters d'Augusta, amb el pat fallat per McIlroy, que va forçar el playoff, que després el va guanyar. Història del golf.
Sí, ho tinc gravat a la memòria.
Tu qui creus que guanya?
Jo crec que guanyarà McIlroy.
Tu creus que guanyarà McIlroy. Molt bé, escolta'm, estigues pendent ara del que passi a Augusta, d'acord? Sí. I de casa ens demanes pas, i si et quedes una estoneta, i et pregunto també pel derbi de l'Espanyol, i per una i sorpresa que avui ens has regalat, doncs perfecte, d'acord?
Vinga.
Marc Andrés, ara sí. Més coses aquest diumenge. Per exemple, la Paris-Roubaix, que ha guanyat el belga Wout van Aert, que s'ha imposat a l'esprint, al velòdrom, el que era el gran favorit, Pogacar.
En un final, com deies, a l'esprint, el belga atacat i ha deixat enrere l'eslovè, que es queda sense guanyar l'últim dels 5 grans monuments que li faltava. Wout van Aert ha guanyat la seva primera a Paris-Roubaix, segon Pogacar i tercer el belga Stuyven.
La femenina, la Roubaix femenina, qui l'ha guanyada?
L'alemanya Franziska Koch, que també s'ha imposat a l'esprint. Koch ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos i tercera ha estat Pauline Ferrand-Prévot.
El Voltregà ha perdut la final de la Copa de les Serps femenina.
5-1 contra el Sant Joanense, l'anfitrió, ja que la final fora jugava a Sao João de Madeira. Ben aviat les portugueses s'han posat al davant al marcador i ja no han deixat anar l'avantatge.
Sinner li ha guanyat la final de Monte Carlo, del Masters 1000 de Monte Carlo, al Carat, i torna a ser número 1 del món. Demà comença el Godó a Barcelona.
L'italià s'ha imposat en 2 sets al tenista murcià, 7-6 i 6-3, per tornar a liderar el rànquing ATP. El Godó demà, per exemple, ja jugarà el britànic Cameron Norrie contra el suís Wawrinka, que ja està convidat, i també el balear Jaume Munar contra el madrileny Rafael Jugar.
Home, demà veurem estant demà en Wawrinka, que s'està retirant, segurament un dels millors revesos del segle XXI, revés a una mà fantàstic, maquíssim i molt productiu. És una de les atraccions de la primera jornada d'aquest Godó, després de la final d'avui de Monte Carlo, que per mi ha estat una final fluixa.
Sí, no ha estat gaire competit. El primer set sí, però el segon Sinner s'ha imposat amb
comunitat. Molts errors de Sinner i d'Alcaraz.
Sinner ha guanyat el tiebreak del primer set, em sembla que amb una doble falta d'Alcaraz en l'últim punt, o sigui, imagineu-vos. No han estat fins, hi havia molt de vent. Quins resultats hem tingut avui a la jornada de la Lliga CB?
Victòria còmoda per al Barça, 90-61 al Palau contra el Bilbao, mentre que aquest migdia la penya s'ha endut el duel català després de guanyar la penya per 87-77. Ahir van perdre Lleida i Girona i va guanyar l'Andorra, que continua en descens, però ara igualat, amb mateix balanç, amb Gran Canària i Sant Pablo Burgos.
L'Andorra va guanyar a la pista del Birogán, a Lugo, de 2 punts, un sí. Final molt emocionant, un partit importantíssim perquè està patint per assegurar la permanència.
Burgos, Gran Canària i Andorra, 7 victòries cadascun. Ara mateix l'Andorra encara ocupa, això sí, posició de descens.
Encara queden partits. Resultats de la Lliga Femenina de Bàsquet.
Ha guanyat l'Uni Girona la pròrroga avui, 90-95 a la pista de l'Encino. Ahir van perdre la penya amb una cistella a l'últim segon i el Cadí la Seu. Tots dos equips sumen una victòria més que l'Araski, que estan descens.
La Santboiana ha salvat el primer partit per aconseguir la permanència.
Victòria al Valdir i a l'Eu per 36-25 contra el Ciències de Sevilla. El Degà depèn ara d'ell mateix i haurà de guanyar el Barça la setmana que ve per certificar la permanència a la divisió d'honor del rugbi espanyol.
I el Puigcerdà ha perdut la final de la Copa d'hoquei gel.
Per 2-1 a la pista de l'anfitrió, el Haka, l'equip de Puigcerdà, no ha pogut revalidar el títol aconseguit l'any passat.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. A 2 dies del partit de la temporada, tant de bo no acabi sent aquest el partit de la temporada per al Barça, significarà que supera l'eliminatòria i remunta al camp de l'Atlètic de Madrid. Falten 2 dies per aquest partit i el Barça ha de remuntar, intentar-ho, el cruel 0-2 de l'anada aquest dimecres al Camp Nou. Us està passant allò que a mesura que s'acosta el partit veieu més opcions de remuntada i cada vegada més, o... No em digueu encara el percentatge d'opcions que creieu que el Barça té de remuntar, però aquest procés, que és força comú, l'esteu vivint?
A mi no em passa, perquè des que va acabar el partit del dimecres, sóc optimista. Per tant, no m'ha crescut l'optimista en aquests dies. Segueixo sent tan optimista com al final del partit del dimecres.
Sí, a mi em passa com l'Uri, que vaig començar tan amunt que no m'he mogut.
O sigui, i la Sònia i el Jordi?
Destrossarem la teoria, perquè a mi estic amb l'Oriol i amb el Torque... Perquè també vaig ser, jo crec, molt generosa la mateixa nit amb les opcions que hi donava de remuntada.
Sí, sí.
I estic allà mateix.
Vas donar un 40% al tercer temps de la TDT.
I continuo allà estar.
Però no
ha augmentat el meu optimisme perquè crec que ja era molt alt.
Sí,
molt alt per la situació, per un 0-2.
Jo tampoc m'he mogut. Ho veia gairebé impossible dimecres i continuo veient molt pelut.
Tan impossible, Jordi?
No impossible, gairebé.
Improbable,
No donaré el percentatge per no fer spoiler, però...
Va molt bé que diguis que... No diguis gairebé, digues impossible. Saps per què? Perquè tinc el referent del 4-0, que tothom veia amb impossible, del PSG fa 9 anys, i ens l'havíem passat totes... I tu el dia de la Copa no ho veies impossible? El dia del 4-0 contra el Madrid?
Jo, al contrari, el dia de la Copa n'estava molt convençut, però és que no... Jo crec que per fer un... Ahir Flick va dir que no era un miracle, jo crec que és un miracle, i no veig el Barça per grans miracles, però escolta, tant de bo seria...
Però guanyar, costa guanyar de 2 gols de diferència a l'Atlético, no, et sembla un miracle?
Remuntar una eliminatòria a Europa de 2 gols de diferència, havent parlat tot a fora a casa primer, crec que només ho ha passat una vegada.
El United, sí, el 2019.
O sigui, si no és un miracle, estadísticament ho frega.
Contra el PSG.
Jo ja entenc el que vol dir Flick, però... És que per mi és molt fàcil.
Però un 4-0 a la Copa tampoc el deuen haver remuntat gaire equips, eh?
No, jo crec que era més complicat remuntar la Copa que remuntar aquest.
Per mi en absolut. A mi em sembla que a casa tens un potencial que no tens a fora.
A mi el que em sembla és que a casa de l'Atlètic de Madrid, veient la responsabilitat, gairebé obligació de superar l'eliminatòria contra el Barça amb un 0-2 de l'anada al Camp Nou, a l'Atlètic de Madrid els hi fas un gol en qualsevol moment del partit.
Això pot ser.
I els hi tremola les cames i el que no són les cames.
M'has tret l'argument. O sigui, jo penso més en la remuntada per de mèrit de l'Atlètic de Madrid.
Van molt obligats,
Però estan més obligats ells que nosaltres.
Home, amb un 0-2?
Sense pressió, perquè tu ja la tens perduda.
Tota la pressió és per
no,
ells.
No, collonut, home. Si mirem l'eliminatòria a mig camí, aquesta eliminatòria jo crec que l'havia d'haver passat al Barça, i ara el que està penjat és el Barça.
Bé, a la vida...
Sí,
a la vida
però ara l'obligació la té clarament
a la vida. Tot depèn de com ho miris, perquè clar, aquesta eliminatòria amb la lesió de Rafinha, el Barça ja va deixar de ser favorit. El que l'Atlètic de Madrid no està acostumat és a tenir la possibilitat de... O sigui, és a dir, l'Atlètic de Madrid aquesta eliminatòria no això, li comptava... Sí, sí. I de cop i volta, quedar fora és quedar la història de negativa
sí, sí.
de la Champions. No l'Atlètic de Madrid li agrada anar d'alternativa, però no de favorit.
L'Atlètic de Madrid i l'Arsenal ja sabeu que formen part del meu club de perdedors il·lustres. Si hi ha dos equips, l'Arsenal acabarà perdent una Premier que tenia guanyada i l'Atlètic de Madrid ens pot fer feliços dimarts, no dic que no.
Sí, a veure, ara entrarem en tots els detalls que us volem explicar aquesta nit del partit de dimarts al Metropolitano, abans, però del partit d'ahir, del derbi del Barça 4 Espanyol 1, des del punt de vista del Barça el veu viure, ja des de la prèvia fins i tot, molt amb el cap a dimarts. Us va sorprendre, per exemple, que Flick fes jugar tot el partit a Pedri i a Lamin, Nuri?
A Lamin no, perquè ja està jugant tota la temporada que ell sempre. A Pedri sí que em va sorprendre, perquè és un dels jugadors que va més justos, l'altre dia van tenir que canviar, i Pedri sí que, si em preguntes, esperava una substitució abans que acabés el partit.
Algú va veure el Barça regulant-se?
Jo no crec que el Barça es regulés, sinó que es va veure molt superior amb el 2-0, i això li hem vist fer d'altres partits, i et diria que és que tampoc... No va ser com... Crec que és la temporada passada que l'Espanyol en una segona part millora moltíssim i aleshores tu veus perillar el resultat. En el cas d'ahir, el gol de l'Espanyol em sembla que el Barça estava un punt relaxat, però perquè es veu ja molt superior, no perquè l'Espanyol li estigués assetjant. És a dir, no és que el veien venir que el gol de l'Espanyol i que...
Però la segona part l'Espanyol sí que va passigar.
Sí, va passar una mica més, però si Eric... Mira, no et diré que si el fora de joc semiautomàtic està un centímetre més enrere, et donen el 3-0 i aquí no passa res.
Sí, el dibuixet.
I aleshores sí. Jo crec que sí que Pedri hauria estat substituït. Crec que Flick, en veure com anava el partit, va decidir aguantar.
Per cert, això del fora de joc semiautomàtic d'Eric en el gol de Ferran, ahir el Bernat Soler, acabat la TDT, va intentar fer l'exercici de bona voluntat d'entendre el dibuix. Avui me l'he mirat una altra vegada.
I què?
I continuo sense entendre'l.
Jo vaig entendre el que deia el Bernat, i de fet jo, com que només puc pensar que és correcte, vaig fer la mateixa reflexió, és a dir, deuen agafar parts del cos que...
Però no, perquè el defensa... O sigui, tu pots jugar a la pilota amb aquestes parts del cos, però és per impedir un gol o per fer-lo. O sigui,
sí, però segurament l'avantbraç, que és una part amb la qual no pots jugar del jugador del Barça, devia estar més a l'avantbraç del jugador de l'Espanyol, que és la que no compta, dic jo que devia estar més avançada. Si no,
a la fotografia, bueno, en la fotografia sí, no, sí. No, en el dibuix no es percep. No
també
es percep,
hem de pensar, no Xavi, que allò és un dibuix.
Ja. Sí, sí, ens hem de creure.
El sensor, la màquina, et dona un resultat i aquest és el que va a missa i a partir d'aquí... Sí. Fan uns dibuixets que a vegades doncs són difícils de creure, però perquè... Sí.
Ens havíem pensat que amb els dibuixets tot era... I realment jo crec que ha guanyat fiabilitat, però aquesta jugada concreta, doncs, com va passar amb Lewandowski i aquell peu immens a la temporada passada.
No hi ha hagut gaire soroll,
no? No, perquè el Barça va guanyar 4-1 i...
Home, si acaben empat, tens Cristo muntat, clar.
A veure, cal que us pregunti si el Barça té la Lliga guanyada després d'aquesta jornada amb els 9 punts de diferència.
Si ens ho vas preguntar la setmana passada i vam dir que sí.
Sí, el 80% dèieu, o sigui, ja no cal que us ho pregunti, no? Això està alçat...
No, els que van dir 80, que diguin quan, ara.
Sí, la Sònia va dir 80...
A 90.
Jo vaig dir 80 i puc pujar a 98%.
98, sí, sí.
No, jo...
Aguantes, Ricard, encara? Espera un moment, Ricard, que hi ha un problema amb la connexió. Ara recuperem el Jordi, que normalment és un punt exagerat. 99,9%?
Sí, crec que més o menys és el que vaig dir. Sí, ja ho recordo, però no sé si és que jo ja fa dies que ho vaig guanyar.
Cap dubte, cap dubte. A veure, del partit de l'Espanyol, a mi em va semblar que la primera part la van afrontar amb massa respecte per al Barça. La segona van millorar i també em va semblar, després del partit, que Manuel González té una ràbia al Barça que no pot amb ella, perquè ahir va tornar a fer un altre exercici de negació dels mèrits del Barça, com si el Barça no hagués fet res bé per guanyar el seu equip. El Sergi Andreu corre per aquí, encara?
Sí, sóc aquí, Xavi. Sí, Sergi, sí, d'acord que... amb tu, eh? Jo veig Manolo molt generós amb el seu equip, a la sala de premsa, com ja va passar alguna altra vegada, eh? A mi la primera part de l'Espanyola no em va agradar gens, què vols que et digui?
A mi tampoc.
La segona sí, més... però la primera no, i jo crec que el Barça s'ha de reconèixer i els pericos han de reconèixer avui. Tinc la sensació que l'entorn és molt més crític que Manolo i els jugadors. Els jugadors també es deixen emportar molt per Manolo, i jo crec que no és una derrota que hagi de fer especialment mal, perquè l'equip sap que no ha d'anar... O sigui, que és probable que no trenqui la ratxa al Camp Nou. I, per tant, han de continuar el seu camí d'intentar guanyar com més aviat millor sigui on sigui, no?
General, amb els jugadors tampoc no va ser gaire.
No,
va dir que el primer gol va ser una errada de col·locació que ja ho havien treballat.
Sí,
el segon gol, com pot ser que anava mal cap. Vull dir, va ser bastant crític amb els jugadors.
Em referia més a l'anàlisi del... Potser generós no seria la paraula, seria que va treure molt mèrit al Barça.
O sigui, molt, molt. És que per mi va anar... El postpartit el va afrontar intentant, no sé si dir menystenir, però... treure-li tots els mèrits i estalviant-se tots els elogis, que això pot fer, al Barça. Si el segon gol del Barça no és una bona jugada de futbol... És que si l'Espanyol algun dia arriba a fer un gol com el de Ferran Torres, Manolo González demana la renovació.
Està una mica frustrat.
El futbol és un joc d'errors, no? És a dir, sí, tots també. Els gols es poden analitzar, perquè a la pissarra segurament no et marcaria mai cap gol. Però
aleshores
pot analitzar també totes les victòries de l'Espanyol, pot dir que són errades dels rivals, evidentment.
Sí, Sergi, després d'aquests comentaris, crec que l'entrevista a Manolo González, que fa més d'un any que estàs treballant,
no.
Es la pintarem a l'oli, no?
Però sí. Veus, avui hauria estat un bon dia per entrevistar-lo, perquè no vaig acabar d'entendre que un canvi que ell veu clar al minut 15 el faci al 45.
A mi també em va estranyar aquesta reflexió.
Al marge que quan veus un canvi clar al minut 15 és que has fotut una pífia de plantejament.
I més encara, que era situar el segon davanter, que un dels dos sí. Entrava Roberto, i qui havia de canviar una miqueta més el seu rol és Edu Expósito, que a mi em sembla un jugador, vosaltres l'heu entrevistat aquesta temporada, de la banda alta entre els futbolistes per entendre les coses i aplicar-les,
sí.
No?
Sí, sí.
Però vaja, Sergi, avui has publicat capítol, nou capítol, sí. De l'Espanyol reservat, i en aquest capítol has volgut recordar la Copa del 2006, la Copa del Bernabéu contra el Saragossa, que avui complia... Avui ha fet 20 anys.
20 anys, sí. Normalment sabeu que els publicam els dimecres, però hem fet una excepció, l'hem avançat a diumenge, perquè el 12 d'abril del 2006 l'Espanyol va guanyar la quarta Copa de la seva història, guanyant el Saragossa 4-1 al Bernabéu, i hem anat a buscar 5 personatges, 5 testimonis de primera mà que van viure aquella Copa, 5 perspectives diferents per saber com ho van viure. No? Són Miguel Ángel Lotina, el tècnic d'aleshores, Pablo Zabaleta, que té una història molt maca dins l'autocar camí del Bernabéu, Ferran Coromines, autor d'un dels gols, Nineta dels Ulls, de Miguel Ángel Lotina, Dani Ballart, que era membre de la junta de Dani Sánchez Llibre aleshores.
I treballava molt a prop de l'equip, sí, sí.
I l'Eudald, que és qui va narrar a la final. I la veritat és que ha estat un recorregut maco, que si voleu recuperar, doncs ja podeu trobar l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Hi ha hagut Verdi de McIlroy el 12 d'agost a Sergi.
Sí, sí, ara ho veig. Ara ho veig. Sí, sí.
Dos cops d'avantatge, més líder. Dos cops d'avantatge sobre Rose, Young,
no,
i Hatton, i Henley, sí, menys 12, i té 6 forats per davant. Ara comença el 13. Rory McIlroy, el nord-irlandès, que ara té una posició amb cert avantatge per guanyar una altra vegada, després de la victòria de l'any passat, al Masters d'Augusta. Sergi, estigues pendent del golf i ja ens ho vas dient, d'acord?
Molt bé, fantàstic.
Vinga, ara sí, la Champions. Aquest que canta és australià, Tame Impala, que ja ha sonat al començament del programa i que el Raúl Orgales ens ha recomanat alguna vegada aquí al Club de la Mitjanit. Tame Impala va tocar dimecres passat al Sant Jordi mentre jugava al Camp Nou al Barça Atlètic de Madrid. Roger Bosà, bona nit.
Hola, Xavi.
Has estat pendent avui dels jugadors del Barça l'endemà de la victòria al derbi contra l'Espanyol i quan tots ja estem i estan enfocats en el partit de tornada contra l'Atlètic de Madrid. A veure, Pedri i Lamine, per exemple, estan bé, van jugar ahir tot el partit, estan frescos per dimarts?
Sí, ens diuen que sí, que estan bé, que estan frescos. Avui s'han entrenat, és veritat que han fet entrenament de recuperació, però els han vist bé. I, de fet, ens han dit que si anessin justos, que ahir no haurien jugat. I van jugar tot el partit, per tant, estan bé i poden jugar.
En temes mèdics, una de bona i una de dolenta. La bona, més o menys ahir ja es va comentar, a la TET, per exemple, a la Mireia, Gerard Martín no té cap problema, no ha de tenir cap problema, tot i el mal és el turmeider per jugar dimarts.
Sí, també està bé, també està bé. Ahir va tenir aquestes molèsties, però està bé, podrà jugar dimarts, per tant, disponible. En canvi, la mala notícia és la de Bernal, Marc Bernal, que no arriba, que encara, de fet, no ha fet cap entrenament amb el grup i que, per tant, ja el podem descartar per aquest partit dimarts.
Te'n sumes alguna cosa de l'11 de dimarts? Gavi, per exemple, li veus més opcions de jugar després del derbi que va fer ahir contra l'Espanyol?
No sé què dir-te. Jo ara mateix veig més a De Jong, sí? De titular. Sí, sí.
De Jong per davant de Gavi al mig centre, però Gavi ahir va jugar de fals extrem.
Sí, almenys de mig centre. Veig a De Jong i Pedri i sí, Gavi... Pedri, i Gavi si juga d'extrema esquerra, sí, però el pivot, diríem, al mig centre, jo veig més a De Jong ara mateix.
De Jong, hi ha aquesta sensació. Marc Andrés, avui també hem sabut que l'àrbitre de dimarts serà el francès Clément Turpin.
Un àrbitre amb bona experiència a Europa, ja que ha xulat partits de semifinals de Champions, per exemple, les últimes 3 temporades consecutives. De fet, l'última va ser el partit a Montjuïc, al Barça, l'any passat, Barça 3, Inter 3.
No recordem d'aquest partit cap acció polèmica, eh?
No, de fet, ara ho repassarem, però no recordo masses accions polèmiques que impliquin el francès. Això sí, no hi ha gaire bon record per al Barça pels resultats que s'han esdevingut amb Turpin xiulant. Sense ser gran protagonista, Turpin va xiular el Roma 3, Barça 0, de la temporada 17-18, i també el Manchester United 2, Barça 1, d'Europa League l'any 2023.
Dues eliminacions, el Roma i a Old Trafford.
A Roma va pitar un penal, però va ser bastant clar Piqué sobre Seco, no?
Sí.
Després sí que hi ha hagut, més enllà d'aquest empat contra l'Inter, les derrotes contra Roma i Manchester United, hi ha hagut dues victòries blaugranes, totes dues en fase de grups de Champions, Barça 1, Dinamo de Kiev 0, i Barça 3, Dortmund 1. A l'altra banda, sí que l'Atlètic de Madrid no està gaire content, perquè Turpin va xiular el 4-1 contra el Bruges, i ells sí que veuen una gran polèmica, perquè no va assenyalar un penal sobre Giuliano Simeone, i després l'altra polèmica que hem pogut trobar una mica recent és que Turpin va xiular el City 1, Madrid 2 de la repesca, i bé, va haver d'anar al bar a xiular les mans de Bernardo Silva, no les va veure en directe, eren molt clares.
És
perquè vegis on hem anat per trobar alguna polèmica així més destacada de Turpin.
Indiscutiblement un dels millors àrbitres del món.
Sí, a mi em sembla un bon àrbitre.
A mi també. L'Atlètic de Madrid estava indignat amb la designació de Kovacs per l'anada perquè crec que no havien guanyat mai o no sé què, vull dir que fer molta previsió, fer l'estadística de l'arbitratge queda clar que no ens serveix de gaire.
Va xiular la final de Champions, oi, Turpin?
Sí, una concretament, la de l'any 2022 entre el Liverpool i Real Madrid, que es van endur als blancs. Per aclarir-ho, perquè tothom ho tingui clar, aquella final no és la de Sergio Ramos lesionant Salah, que potser seria l'acció més polèmica que es recorda d'un Liverpool-Real Madrid. Les úniques polèmiques així més lleus d'aquell partit van ser un gol anul·lat a Benzema per fora de joc i unes mans d'Àlaba que va protestar al Liverpool.
Un gol anul·lat a Benzema fora de joc just abans del descans per una jugada...
Sí, s'estava aixecant, la posició... Quedava en dubte com estava Van Dijk a la central.
Clément Turpin, l'àrbitre de dimarts, a mi em sembla un bon àrbitre i té bon bagatge, experiència en el més alt nivell. Roger, quin planning té demà el Barça?
Mira, l'equip vol a 2:15, arribarà a les 12 a Madrid, a 17:15 les rodes de premsa, Flick i Lamine Yamal, ho deies a l'inici, sentirem Lamine Yamal, és el jugador escollit per parlar demà en aquesta prèvia, per tant, protagonisme i galons per Lamine. I a les 6 l'entrenament, ja a la gespa del Metropolitano, l'últim entrenament ja abans del partit de dimarts.
Avui Flick i alguns jugadors, només acabar la sessió d'entrenament o de recuperació que tinguessin, han creuat la ciutat esportiva i han anat al Johan Cruyff perquè hi havia al migdia a les 12 derbi de filials.
Sí, Flick, Lamine, Gavi i Araujo. Estaven presents el Johan, Flick a la llotja i la resta apartats. Els jugadors veient aquest Barça Atlètic Espanyol que ha acabat amb victòria per 3-1, si no m'equivoco.
Del Barça, 3-1. Sí,
sí, del Barça, sí, victòria del Barça 3-1. Sí,
sí, sí, que està lluitant per entrar al play-off. Ara sí m'agradaria que em donéssiu el percentatge d'opcions que li doneu al Barça per remuntar contra l'Atlètic de Madrid. Uri.
40.
A veure, si des de casa també voleu dir-hi la vostra, podeu trucar al 93-201-7474. 93-201-7474. Uri, has dit 40.
Sí.
40. La Sònia va dir 40 la TDT l'altre dia, en calent.
I mantinc. Sí, 40, sí, mantinc 40.
No està malament, Jordi?
15-20.
15-20. Ricard?
Jo vaig dir 40 i m'hi quedo.
40. I el Roger Bosà?
Jo dic 45.
45, ets el més optimista quan ara sonen els senyals horaris de quarts de 12 de la nit. Marc Andrés, has preguntat a xarxes per les opcions de remuntada del Barça. Quin resultat ha donat?
Bé, pregunta simple de sí o no a menys de 48 hores perquè jugui aquest partit de tornada al Metropolitano. Doncs bé, els oients del club creuen que el Barça remuntarà amb un 67%, és a dir, sí, el Barça remuntarà, 67%, no, el Barça no remuntarà, 33%.
Al tot costa ho heu preguntat dijous, l'endemà del 0-2 del Camp Nou. Quin resultat dona en aquesta merda del Costa?
Doncs hi va haver més pessimisme. El Barça, els aficionats del Barça, els oients del club, han augmentat en optimisme la seva valoració d'aquesta possible remuntada, perquè dijous l'afició blaugrana creia que el Barça remuntaria amb un 55% dels vots.
I avui has dit?
67.
Home, ha pujat 12 punts.
Ha pujat una miqueta, sí, mentre el 45% dels votants doncs sí que no hi confiaven i potser encara no hi
també
confien.
També és el perfil de l'ullet de cada programa,
Hi ha més optimisme aquí.
És l'ullet més optimista. Sí,
i el pas de les hores. Dimarts a mitja tarda l'Atlètic de Madrid ja no es presenta. Ja no es presenta, Jordi?
Jo veig, sort que es juga dimarts.
Sí.
Diu,
sí.
No, si és dimecres, vaja, ens ho regalen.
Roger Bosà, bona nit i gràcies.
Adéu, bona nit.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Àlex, el teu percentatge d'opcions de remuntada per al Barça?
45, estic amb el Roger.
45, també ets de la... No és cap sorpresa, de la franja optimista. Ara parlem del partit de dimarts, de com ha de jugar el Barça, de quins jugadors han de ser titulars, però, Àlex, primer... Com creus que ha de jugar el Barça dimarts per buscar la remuntada? Buscant el desenfrenament del Barça de Flick de la temporada passada, la manta al cap, o calculant un punt, com per exemple va fer el partit d'anada al Camp Nou, perquè Flick ja ha dit no és necessari un miracle per aconseguir la remuntada. Com ho veus tu?
Jo crec que ha de ser més atrevit que controlador, crec, Crec que ha de buscar l'ordre, ha de ser ordenat, però no ens confonguem, no ha de buscar el control. Sobretot per dues raons, no? Tu el control o l'accés de control l'has de buscar en funció de les teves virtuts i les debilitats del rival. I a l'Atlético de Madrid, els partits que hi ha control li van molt millor que els partits d'altres revolucions. Jo crec que li convé. El Barça sempre li ha fet molt mal a l'Atlético quan ha tingut partits molt dinàmics, molt ràpids i amb molta velocitat de joc. Això per un costat. I per l'altre, em sembla que és un fet decisiu. Després parlarem de l'11, no? Però em sembla absolutament clau que l'Atlético de Madrid jugarà sense els seus dos centrals titulars. I, per tant, el Barça els ha de buscar que surtin de zona, un partit molt dinàmic, un partit amb molt ritme. O sigui que...
Janko i Puy són baixa. Janko per lesió. Correcte. I Puy per sanció.
Per tant, això, jo crec que ha de buscar un partit ordenat, ordenat des de l'alineació, però després de vertigen en pilota.
Com es fa això?
Jo crec que partint de l'11, posant aquest quart migcampista o aquest fals extrem, i a partir d'aquí, doncs, jugar molt alt, pressionar molt amunt, pressionar molt després de la pèrdua, i d'alguna manera estressant defensivament l'Atlético de Madrid, forçant-lo a prendre decisions defensives, moltes centrades, molt xut exterior, molta segona jugada.
Atacant amb un puntet de precipitació, o sigui, vull dir que el partit no es converteixi en aquell atac posicional del Barça molt pausat.
Exacte.
Que semblen atacs d'handbol, no?
Exacte, és a dir, entre el control i el ser previsible hi ha una línia molt fina, el Barça intentar no creuar-la.
A veure, la resta, com creieu que ha de jugar el Barça? Ricard, tu, per exemple.
Jo tinc algun dubte sobre això. Crec que ja hi ha temps per anar a l'atac curt. Em fa por que embogessis el partit massa aviat i que l'Atlètic de Madrid et faci un gol. Perquè parteixo de la base que, més que la remuntada, el que jo buscaria és la possibilitat de la remuntada. I això passa per un gol. No ha passat ni per dos ni per tres. El Barça ha de fer un gol. Fer un gol ja et posa en disposició de la remuntada, canvia les emocions del partit, genera un efecte mental al rival. El Barça no hauria de pensar que ha de fer una proesa, és a dir, sinó simplement fer un gol. Perquè, i a partir d'aleshores comença el partit. Si no fem un gol, si el Barça no fa un gol i no es posa per davant, el partit per passar l'eliminatòria no comença mai. Comença a partir del gol. I, per tant, aquest gol pot arribar en qualsevol moment del partit. No tinc pressa perquè el gol arribi. Aleshores, entenent el que dèieu, sempre hi ha la possibilitat d'embogir una mica més el partit. Sí que coincideixo amb l'Àlex que barrejaria un rol fals i un rol, diríem, real. És a dir, o juga amb fals 9 i Rashford, o juga amb Lewandowski i un quart migcampista. Perquè és una manera que la primera línia de pressió s'activi molt. Perquè on sí que crec que el Barça fa mal a l'Atlètic de Madrid és en la pressió. Crec que les oportunitats més clares de tots els partits que hem jugat venen de recuperacions, d'accions de pla trencat, com diu l'Àlex, no? No de joc posicional, on costa molt fer-li mal al Bar a l'Atlètic, perquè tot acaben sent xuts exteriors, centrades laterals, i el Barça no està en un moment especialment dolç per ser contundent. En canvi, de la recuperació, amb una defensa que ara l'Atlètic s'intenta sortir, per tant, es desestructura, s'obre, no és com abans, que l'Atlètic rifava la pilota i es mantenia en bloc baix, busca desplegar-se. I en la recerca del desplegament, una pèrdua els hi fa mal. Per tant, per mi molt important també, com deia l'Àlex, la pressió, la primera pressió, i tenir jugadors de primera línia de pressió molt agressius. Per mi Gavi ha de ser titular, i més després de saber això de Marc Bernal, i tant en Val com a mig centre, perquè si no juga Gavi no sé qui jugarà. A mi De Jong em sembla que és un jugador que tarda molt a posar-se a to després d'una lesió, i que necessitem vigilàncies amb Griezmann. És a dir, Gavi pendent de Griezmann perquè l'Atlètic de Madrid no connecti em serveix, i Gavi per activar aquesta primera pressió també em serveix. Mm-hmm. Però jo crec que els primers minuts de Gavi el Barça els agrairà.
Uri, Sònia, Jordi?
Jo, per acabar amb el que ha dit el Ricard, totalment d'acord que Gavi, i més amb l'absència de Rafinha, és un jugador que jo tindria al camp, perquè en aquest equip si el que li falta una mica és una mica d'agressivitat i de mala llet,
sí.
I tots aquests arguments que per mi no són irrelevants, sinó que són molt importants, i més en un partit d'aquesta envergadura i d'aquesta passió, per mi Gavi ha de ser un jugador important en aquest partit. I ja que hem parlat de l'aspecte ofensiu, jo també parlaré de l'aspecte defensiu. O sigui, és important també no rebre gols. Tan important és fer-ne com no rebre'n. I el que és evident és que no s'ha de repetir la primera part del partit de Copa, amb la defensa al mig del camp, amb tanta alegria ofensiva. Al final jo crec que l'equip ha de vigilar, perquè al final, com vam dir en la prèvia d'aquell partit, l'Atlètic de Madrid, si algú té, són dos avions a les bandes, que són Juliano i Lookman. Per tant, a córrer no els guanyaràs. Per tant, el que no pots fer és deixar molt espai darrere, perquè, igual que altres equips, et poden guanyar l'esquena, però no arribaran a l'àrea, aquests dos sí que arriben. I, per tant, jo crec que defensivament el Barça també s'ha de cobrir una mica les esquenes.
Sònia?
Jo crec, respecte a Gavi, que Gavi serà titular, i no sé en quina posició, però jo tinc la sensació que estic, que Gavi serà titular. I després, respecte al que deia el Ricard, crec que el que diu és el més intel·ligent, però també és cert que el Barça de Flick, l'ànima,
sí,
no li surt controlar els partits. I aleshores no sé si és anar una mica contra natura i que t'acaba sent més productiu anar com ets tu i a veure què passa, entenent 100%, que el que diu és el més intel·ligent, i que si l'Atlético tens la mala sort que et fa un gol, segurament les teves opcions es redueixen moltíssim. Però també crec que per tu fer-lo, com més esbojarrat surti o més com ets tu, serà més fàcil, perquè la primera part de l'anada ens demostra que sí, que pots controlar molt, però que amb prudència et costa molt més fer gol, també.
I te'l fan per una bona jugada.
I te'l fan perquè t'arriben dues vegades Madrid, i te'l fan dues vegades.
Jordi? A l'anada, per cert, la primera línia de pressió era la pitjor primera línia de pressió que pot presentar el Barça.
Que era Lewandowski, Rashford i Lamin.
Rashford-Lamin.
Sí. Jordi, tu com ho veus?
M'agafo el que diu la Sònia. A mi la veritat és que la idea del partit d'anada em va agradar, però no va funcionar. I llavors la sensació que tinc és que aquest equip està pensat i parit i ho sent així, jugar a tota castanya. El problema és que ara no té eines per jugar tota castanya, perquè ni està
en un moment òptim des de l'aspecte físic, ni té Rafinha, que és capità general del rock and roll. D'aquí el meu poc optimisme, perquè no sé exactament com pots plantejar aquest partit per sortir-ne guanyador. I jo entenc el que dieu de Gavi, però en les dues posicions on encaixa no m'encaixa en cap de les dues. Ni m'agrada com a mig centre, ni crec que sigui un bon partit on necessites fer molts gols. Vaja, jo ahir vaig veure un gran Gavi, però no li donava cap profunditat a l'equip per aquell cantó. No sé si et pots permetre.
Va fer la recuperació del segon, eh?
Sí.
No, és que jo me l'imagino recuperar. No atac posicional.
No, si no dic que no funcioni, però Rashford en absolut és sant de la meva devoció, però no m'imagino un equip restant davanters i acumulant migcampistes que no ho ha fet mai el dia que necessita fer més gols que
ja,
mai.
El que passa és que jo ja entenc que tu mires des de l'atac, jo m'ho miro des de la defensa. És a dir, tenir l'equip més ordenat ofensivament amb Rashford, Lewandowski i Lamine Yamal, en resta la pressió. I jo crec que a l'Atlètic de Madrid li fas més mal de recuperar i transitar, que és una manera d'activar el partit, d'esbojarrar-lo, com digueu, que no d'un atac posicional ordenat, perquè aleshores l'equip defensivament sí, no té la mateixa capacitat.
Sí, estic d'acord amb tu, però llavors qui arriba?
Bé... És que si robem i transitem, no cal ni arribar-hi. Vull dir, és que ja tens avantatge, tens més espai.
Àlex, tu aquesta opció, Gavi, per ser titular dimarts, com la veus?
Per mi, absolutament. Jo el poso titular i el poso com a fals extrem esquerra.
Com,
per mi és molt necessària.
Com va jugar ahir?
Sí, a mi ja sabeu que m'agrada molt aquesta, o la de Fermín, també, en Val, però per al context de partit, Gavi dalt a l'esquerra. La presència de Gavi allà et permet quatre coses. La primera, la que comentava el Ricard, pressionar molt millor. Pressionar en la pressió alta i en la pressió just quan acabes de perdre pilota. Hem de recordar que un dels grans mals del Barça, la primera part, en el partit d'anada, va ser que només va fer 8 recuperacions a camp rival. I d'aquí n'és l'expulsió de Cubarsí. Aquesta és la primera. Després, una altra cosa molt important i que s'ha parlat poc és que Simeone aquell dia, el dia de l'anada, va posar a Llorente sobre Pedri. No el va posar a la banda de Lamine. I això va fer que Pedri tingués que anar a rebre molt endarrere i intervingués molt poc. Si tu li poses un fals extrem esquerre i li ataques l'esquena, li planteges el dubte a Llorente, si salto un Pedri o t'ataco aquesta esquena. La tercera, per mi, és que això et permet posar Fermín a la posició de mitja punta pur, i sabem que Lamine amb Fermín a prop té l'espai més lliure. I l'última és aquesta, això que deia l'Uri ara, no? Aquesta grapa, aquest guanyar duels. En parlàveu del segon gol. L'altre dia Gavi té 9 duels i en guanya 8. Compte, perquè en un partit així doncs és important aquest plus.
Sense fer cap falta. Gavi a l'extrem esquerra, fals extrem esquerra, seria l'opció de l'Àlex Delmas. Ara us preguntaré per Lamine Yamal, que arriba en aquest moment de temporada amb moltíssima inspiració. Abans farem una mica de l'Otto Hans, si em permeteu que us la robi, Jordi i Sònia?
Sí, tant.
A veure, hem d'anar molt ràpid. Qui creieu que acompanyarà Gerard Martín, que donem per fet que serà central, a la posició de central? Uri?
Eric.
Sònia?
Eric.
Jordi?
Eric.
Ricard?
Eric.
I Àlex?
Eric.
Koundé i Cancelo laterals, tots dieu que sí, eh?
Sí.
A veure, qui creieu que jugarà de mig centre? Uri?
Gavi.
Sònia?
Sí, posaré també Gavi.
Jordi?
El que pensem que farà Flick, eh? De Jong.
Sí. De Jong. Ricard?
Gavi.
I l'Àlex?
Frenkie.
O sigui, De Jong 2, Gavi 3. Mitja punta per Fermín, tots?
Sí.
Tots.
Sí. Jo tinc dubtes.
Amb Olmo.
Sí, Pedri Olmo, al mig del camp.
Pedri Olmo, Olmo per davant. I davanter, Lewandowski?
I Rashford.
Lewandowski i Rashford amb Lamine.
Sí. Lewandowski i Dani Olmo.
Lewandowski i Dani Olmo de fals extrem,
Sí, per això que deia l'Àlex sobre l'esquena de Marcos Llorente.
Jordi?
Lewandowski i Gavi.
L'Àlex?
Jo veig Gavi fals extrem i Ferran de nou.
Ferran, ets l'únic que veu Ferran, diria, La resta, tots a Lewandowski.
Lewandowski no va jugar ni un minut ahir.
No.
Ni 45 minuts del partit de Champions.
No, per, no. Per un que reservem, fem-lo jugar, no?
Mm. A veure, però va fer dos gols l'altre, eh? O sigui,
sí, sí. I no, va guanyar confiança. Feia broma, jo la veritat és que tindria dubtes entre l'un i l'altre ara mateix.
En quin percentatge creieu que depenen de Lamine Yamal les opcions de remuntada del Barça, Uri?
90%.
90%. Sònia?
80. Però...
Dir, jo no m'imagino que el Barça passi sense una exhibició de Lamine Yamal.
És una bona manera de plantejar-ho. Tothom veiem aquest escenari, eh? Amb Lamine Yamal a la línia dels últims partits i desequilibrant perquè el Barça trobi la remuntada, eh?
Sí, tímida.
A veure, Marc Andrés, última hora de l'Atlètic de Madrid, baixes per dimarts.
La de Pubill sancionat per grogues i Pablo Barrios lesionat. L'Atlètic de Madrid té dues novetats, ja que Simeone recupera Johnny Cardoso i també Hanchko, que recordem-ho va marxar abans de temps al Camp Nou per lesió. Més enllà d'això, potser hi hauria el dubte de qui podria estar sota pals, però des de Madrid ho tenen molt clar. Musso tornarà a defensar la porteria de l'Atlètic de Madrid. I ara que el Costa mencionava el tema del descans, Musso ahir va ser l'únic jugador dels 11 que va ser titulars al Camp Nou, que ahir també va jugar d'inici al Sánchez-Pizjuán. Ahir contra el Sevilla, Simeone va sortir amb quatre futbolistes del filial i només va fer tres canvis, dos d'ells també futbolistes del filial.
Qui preferiu que jugui a la porteria el dimarts per part de l'Atlètic de Madrid? Musso o Oblak? M'avanço. Musso.
Sí, pel
jo
Barça.
També.
Sí, sí.
Jo vaig rajar una mica de Musso al tot cost abans de l'eliminatòria de Copa, però jo crec que m'està convencent com a aquests partits que l'he vist. Jo crec que està fent a un alt nivell, i jo si fos Simeone, i encara que tingués Oblak recuperat, jo aquest partit li dono a Musso.
Sí?
O sigui, pel Barça, que jugui Oblak.
Marxem...
Jo gran temporada de Musso, però pel Barça, Musso.
Pel Barça, Musso, jo també ho veig així. A veure, marxem un moment, quan tornem farem enquesta sobre la resta d'eliminatòries de quarts de final de la Champions, i el Bayern Madrid de dimecres, també el Liverpool PSG i l'Arsenal Sporting.
Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D, intel·ligents i invisibles. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-te millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Bona nit. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
88.385. 8, 8, 3, 8, 5 de la sèrie 20.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En 12, a les 12, som al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricardo Quemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Marc Andrés. Estem pendents del Masters d'Augusta. Rory McIlroy ha fet un altre birdie i es col·loca amb menys 13, Uri, amb 3 cops d'avantatge sobre els seus perseguidors.
Correcte, a falta de 5 forats, vull dir, ho té bastant...
Ho té força bé.
Colla baix, sí.
Aviam, en el golf poden passar moltes coses.
Però amb un jugador com ell, d'aquest nivell, menys.
Sí, és veritat. A veure, ha estat un diumenge ple de grans competicions esportives, el Masters d'Augusta. Després de dinar, per exemple, de què heu estat més pendents? De les bicis i la París-Roubaix? Del tennis i la final de Monte Carlo entre Sinner i Alcaraz? Del Chelsea City, ha estat una mica més tard.
Jo he vist el Chelsea City per Vamos i després han repetit el Sinner i Alcaraz en diferit.
Les bicis res, eh?
No.
A veure, per mi personalment, avui el ciclisme, la París-Roubaix, Pogacar, han passat per davant del tennis i del futbol, fins i tot.
Jo he fet
una mica de mitja volta, és l'hora de la veritat, cita per la història, llança Van Aert, se'n va per fora, Pogacar intenta agafar-li la roda, la gent es posa les mans al cap, Van Aert s'emporta la seva primera Roubaix, és el més estimat, Pogacar...
Així ha explicat l'Isaac Vilalta la victòria de Van Aert, segona posició de Pogacar en aquesta històrica París-Roubaix. L'ha viscut en directe per al Tot Gira in situ, l'Isaac Vilalta. Isaac, bona nit.
Què tal, Xavi, bona nit.
Has gaudit molt?
Sí, he gaudit molt, estic destrossat. Com a espectador ha estat una edició guapíssima i després tot el que comportava d'extern, aquesta cita amb la història de Pogacar, que guanyés al final un altre... Abans potser hem insistit massa en la idea aquesta del ciclista més estimat, però és que Van Aert realment jo crec que és el ciclista qui més gent desitjava que guanyés.
Per què?
Perquè acumula molta mala sort, moltes lesions, moltes caigudes, perquè és un tio que lluita tots els escenaris, perquè moltes vegades queda segon, per la seva manera de córrer, per aquest duel directe amb Van Der Poel, que al final acaba sent el Van Der Poel el perfecte, que ho guanya tot, i ell per tot, i té una classe tremenda. En un Tour de França recordo que va guanyar els sprints als Camps Elisis, va guanyar una contrarrellotge i va guanyar una etapa al Mont Ventoux.
És a dir, molt complet, tots
els
no?
Molt, tots els formats.
El que passa és que, clar, li ha guanyat l'esprint perquè la Roubaix s'ha decidit a l'esprint dins del velòdrom, que no és tan habitual, diria que és força infreqüent, i li ha guanyat l'esprint a Pogacar, que tots el teníem com a... o molts crec que el teníem com a favorit i com a preferit perquè estava intentant fer història.
Sí. És que era el favorit per estat de forma, perquè ara mateix és superior a la resta de ciclistes, per no dir molt superior. Cert que també ha tingut un dia complicat, Pogacar ha hagut de canviar de bicicleta 3 vegades, ha hagut de remuntar, recuperar, tapar el forat, ha gastat tot l'equip molt lluny de meta, però tot i així continuava sent el favorit. Per tant, tot ens feia pensar que avui Pogacar s'emportaria la París-Roubaix. I tens raó, amb això dels sprints, potser un sprint a 2 o a 3, algun cop ho hem vist, però un sprint gaire més multitudinari per la primera posició, a Roubaix no és gens habitual.
Avui ha estat a 2.
Sí, clar, i a la femenina també a 2. Això et demostra la duresa d'una prova tan singular.
Espectacular les imatges d'aquesta París-Roubaix en els trams de pavé, que els ciclistes busquen ja el petit voral mig enfangat que hi ha a banda i banda de la carretera, per dir-li d'alguna manera, perquè ja no és una carretera, dels trams, i és perillosíssim, perquè a vegades fins i tot passen per trams d'herba, de gespa, que està humida i on l'adherència és mínima.
Clar, però és que si has de triar... Hi ha algun tram, a diferència del pavé de Flandes, per exemple, que és molt més homogeni, molt més net, d'alguna manera, però hi ha els murs, hi ha el desnivell, aquí tot és més pla, però hi ha trams en què les pedres, cada peça de pavé, sobresurt 4 dits respecte de la que té al costat. Clar, si claves la roda allà, punxes. I d'aquí a buscar el risc, encara que sigui un petit risc de l'herba.
I Pogacar, això que buscava aquest any, de guanyar totes les clàssiques importants, tots els monuments, en dieu els especialistes en ciclisme, tots els monuments. Això, veus capacitat per aconseguir-ho en el futur?
Sí, ell en té 4, només li falta la París-Roubaix. Clar, aquest any es donava la circumstància que vam guanyar la Milà-San Remo i el Tour de Flandes. Si guanyava la Roubaix, ja en tenia 3. I queda la Lieja, que ell ja l'ha guanyat i serà gran favorit d'aquí pocs dies, i a final de temporada el Giro de la Llombardia, que és el 5è, i que l'ha guanyat en 5 ocasions consecutives. És a dir, es podia donar, a més, la circumstància que els guanyés tots en un any.
Sí.
Que això és... En fi, això no ha passat mai. Però de moment s'haurà de conformar amb aconseguir o buscar el repte aquest dels 5 monuments, que al llarg de la història només han guanyat Rick Van Looy l'any 61, va completar el 5è, Eddy Merckx l'any 71 i Roger De Fleming l'any 77. Fa gairebé 50 anys que ningú no suma el 5è monument.
Gràcies, Isaac, bona feina.
Molt bé, una abraçada.
Ricard, què deies? Que avui...
que havia fet una mica de barreja tenis-ciclisme.
A mi m'ha passat el mateix. Uri, Verdi de Scheffler al 16 i es col·loca dos cops de McIlroy al Masters d'Augusta.
Final emocionant serà.
Aprofitarem l'última estoneta pel Club de la Mitjanit per repassar la resta d'eliminatòries de Champions, sobretot el Bayern Madrid de dimecres a Munic. El Bayern va guanyar 1-2 al Bernabéu. A veure, el Madrid, Marc Andrés, com es presenta a Munic?
Doncs mira, aquest matí al Madrid no s'ha entrenat Kylian Mbappé, ja que ha rebut punts de sutura després del cop que es va endur de Vitor Reis en l'empat a un contra el Girona. No perilla, ni molt menys la seva presència a Alemanya, però hi ha fons que afirmen que podria haver de jugar amb alguna protecció. Això per un Madrid que té tres baixes confirmades, Courtois, Rodrigo per lesió, a més de Tchouaméni, que va veure la groga a l'anada i està sancionat. La novetat a l'11 que s'apunta és que podria jugar Ferland Mendy.
A veure, creieu que en algun moment de dimecres a l'Allianz Arena el Madrid estarà a prop de l'eliminatòria o veieu el Bayern passant-los per sobre, Uri?
Podria estar, perquè pot començar marcant, però jo és que li veig un 5% de possibilitats. Només que hi hagi alguna expulsió seria l'única manera que vegi el Madrid passant aquesta eliminatòria.
Sònia?
Jo veig el Bayern molt favorit, també.
Molt
després
favorit
del que vam veure a l'anada, a l'Allianz, però és futbol...
I és el Madrid, i és la Champions.
El Madrid,
eh? Jordi?
Sí, sí, el mateix. Jo veig. Aquí sí que veig impossible que el Madrid passi.
Impossible que el Madrid passi,
ai,
eh?
Sí.
Ricard?
No, home, però estarà perquè començarà el partit a prop, no?
Sí,
faltarà veure.
Sí, sí, sí. Durant el partit, o sigui, que en algun partit, que en algun moment del partit es posi per davant.
Sí, Àlex... podria estar a prop, sí, però jo, com els meus companys, ho veig bastant de cara al Bayern.
De cara al Bayern, eh? I l'Àlex Almas?
També. Jo crec que el Bayern no patirà.
Percentatge d'opcions de remuntada que li doneu al Madrid? Ben poques, veig.
5.
5%. Sònia?
Buf. No, me'n vaig al 15-20.
Vinga, 20. Jordi?
5.
5. 5 ja no és impossible, eh? Ricard?
Jo sempre amb la Sònia, 20.
20. I l'Àlex Dalmas?
Jo un 10, va.
10.
Trobo que no està tan lluny el percentatge que li doneu al Madrid i al Barça. És que abans m'ha
sorprès...
Com?
Home, al Barça li donem un 40 i al Madrid un 20.
Però que no comprenc numèricament, que veieu la remuntada, però ningú arriba
home,
a 50.
Home, t'ho puc explicar. El Bayern juga a casa i és un dels millors equips d'Europa. L'Atlètic de Madrid juga a casa, és una alternativa. El Barça ha estat superior a l'Atlètic de Madrid en 3 dels 4 o 4 dels 5 partits que han jugat.
Però costa que li donem un 40% d'opcions al Barça, no vol dir que veiem la remuntada, vol dir que veiem l'Atlètic Madrid favorit.
Sí, exacte.
Vol dir que el Barça té un 40% d'opcions al nostre parer i, per tant, un 60% a l'Atlético.
No està malament un 40% tenint en compte el 0-2, eh?
Està molt bé, però que... per tant, considereu que la remuntada és improbable.
Home, és favorit l'Atlético.
És més probable que passi l'Atlético que passi el Barça, sí.
M'ha semblat entendre el contrari.
A veure, les altres dues eliminatòries. El PSG es presenta a Anfield contra el Liverpool després de guanyar 2-0. Tots veieu el PSG a semifinals?
Sí.
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 I l'Arsenal jugarà a casa el dimecres contra l'Sporting. L'Arsenal va guanyar 0-1 a Lisboa, patint una miqueta, per això. Tots veieu l'Arsenal d'Arteta també a semifinals?
Sí, però menys.
Aquest seria el rival del Barça. Sí, però menys, eh?
Jo vull veure.
Ahir va perdre 1-2 a casa contra el Bournemouth, i està en fatal.
Tu, Ricard, veies passant a l'Sporting, oi, abans de l'eliminatòria?
Sí, és que el millor jugador va ser David Raya, eh?
I el primer partit, per mi, va ser millor l'Sporting.
Sí, sí.
El que passa és que
això ho deia.
L'àrea la va dominar l'Arsenal.
No, no vull oblidar-me de dir que em va impressionar el partit de Vitor Reis el divendres al Bernabéu. El Girona va empatar.
Porta molts partits de molt nivell,
sí, però,
eh?
Però,
és veritat. Sí, la segona volta,
però,
la parella...
Però l'escenari del Bernabéu potser és una mica més exigent que la majoria de camps de primera.
Molt
i
bo.
Em va semblar partides amb la pilota.
Crec que,
molt bo.
Jo crec que jugarà al Mundial en Brasil.
Jugarà i anirà, no?
I anirà segur.
I anirà, sí, ja el va convocar, sí, en aquesta última convocatòria. Carlo Ancelotti i està jugant a un nivell defensiu i amb la pilota als peus... O sigui, que ara sí que és el central que semblava que venia el Girona, sí, sí, quan va venir la temporada passada. Molt bé, a veure què passa aquesta setmana a la Champions. Estarem distrets. Gràcies un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit, a l'Oriol Domènech, a la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas. Uri, el màster serà per McIlroy, eh?
Jo crec que sí, però justet.
Justet. Diumenge vinent no hi haurà lliga, però, perquè hi ha la final de la Copa, però sí tindrem el Club de la Mitjanit. Gràcies a tots. Fins diumenge.
Que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge. Mishima, sempre Mishima, avui amb Només Amics, nova cançó publicada aquesta setmana i que és una adaptació del tema Back to Friends de Somber i que tocaran el dimecres 22 d'abril a la Paloma en una nova edició de la Nit de les Roses. I el record especial d'avui és per a dues personetes que aquesta setmana ha fet 18 anys, el Max i el Mateu, que són molt amics meus. Un va ser el millor defensa del món i l'altre era Xep-Xep Salines i a vegades feia algun gol. Dues personetes a qui vaig veure créixer i ara ja són majors d'edats. Ni em vull imaginar el que són capaços de fer ara. Ara ens veiem menys que fa uns anys, però sempre que us veig és una alegria i em venen ganes, per exemple, de fer un aperitiu. Tot i que us hagi sortit dura competència i la tinc a casa, continueu sent els meus terroristes preferits. Us deixem amb les notícies de les 12 i la Nit dels Ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa La Carta, que cada vegada en sou més. Dilluns passat de ser el rècord del programa en consum a La Carta. Moltíssimes gràcies. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.